El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
I 16 minuts, compte que ja està en funcionament els micròfons, ja estàvem parlant i ara ja ens sent tothom. Molt bon dia Pasqual Dusó, bon molt dia. Bon dia Maria Sansa, molt bon, bon dia Domènec Maria. Miquel i molt bon, bon dia Josep Maria Balcells, com bon esteu?
Esperant l'estiu.
Sí.
Ja hi som, no? Fa calor ja.
Va, voleu començar amb una cosa trivial i parlem del Mundial de Futbol, d'amb quin equip anireu o no?
Jo no aniré amb cap.
No aniràs amb cap, Maria?
No.
Però veuràs algun partit?
No crec.
No?
Jo només miro...
Però t'agrada o no t'agrada?
A mi m'agrada molt el futbol, però només miro el Barça.
Ah, doncs així?
A mi només m'agrada el
Barça. Ets del morro fi, doncs.
Sí. Els altres els trobo molt avorrits.
Sí? No t'acaba de convèncer?
No.
Jo el futbol, Pasqual, no? El futbol de selecció en general no m'acaba de fer el pes. Perquè,
però per què?
Perquè no és el mateix, un futbol, un equip d'aquests. Segurament aniré a favor d'Espanya, o si no aniré a favor de França, no ho sé, no, és que no sé ni quins equips participen.
Mira, no pots anar a favor ni d'Itàlia ni d'Holanda.
Doncs ja em sap greu, veus? M'acaben bé aquests dos.
Veus? El Domènec no me l'imagino veient
no,
el futbol.
Pots anar a favor de Bèlgica, que té un entrenador català, o de l'Aràbia Saudita, que també té un entrenador català. I, bueno, hi ha opcions, aquesta vegada hi ha opcions. Sí.
Clar, vull dir, aquí pots triar. I el Josep Maria, que sé que li agrada el futbol, perquè jo hi havia èpoques sí. En què comentàvem el partit de la Champions del Barça, te'n recordes?
Però jo del campionat només espero les finals, veure,
sí,
perquè són els grans
ja...
equips, i la caiguda de l'equip espanyol.
Home. Per què?
Perquè no em representa, no em sento identificat amb els valors i el que ha passat darrerament amb el Lopetegui i el president del Real Madrid i tot plegat, hi ha un xanxullo aquí dins que qüestiona molt l'equip.
No t'acaba de convèncer.
Gens.
I Domènec, tu no m'has dit si dones suport o passes olímpicament, o futbolísticament en aquest cas.
No, ja ho he dit, sí. Vull dir que, a veure, que hi ha algunes seleccions nacionals sí, que tenen entrenadors
però tu mires els partits
i
o...
que per tant els hi pots donar suport com a mínim en els compatriotes, no? De dir, ja que hi ha un entrenador català anem a favor d'aquest equip, vull dir, veure ah, que faci alguna cosa, no?
Sí, val. No. Ningú va a Argentina, no? Perquè hi ha el Messi, no?
Jo
sóc l'únic, no?
És que jo, a part del Messi, de l'Argentina no en tinc masses bons records, diguéssim.
Bé, escolta, com durarà un mes això?
Sí, podem parlar-ne.
Abans d'acabar les tertúlies en podem parlar. Parlem del ministre amb una carrera més breu en democràcia a l'estat espanyol. Màxim Huerta ha reivindicat la seva innocència en el seu adeu com a ministre. Màxim Huerta ha presentat la dimissió com a ministre de Cultura i Esports aquest dimecres a la tarda, ho ha fet després de saber-se que fa uns anys va ser multat per Hisenda. En una compareixença a la Moncloa, davant de la premsa, ha dit que està molt tranquil i sobretot ha defensat, com dèiem, la seva innocència. He pres una decisió molt important pensant en la cultura i la transparència, les dues coses en què més crec en aquesta vida i ho faig sabent que sóc innocent. En referència a la multa que li va imposar Hisenda, ha dit que va ser amb caràcter retroactiu, amb unes pràctiques que tothom feia i que ha assegurat que eren legals. Huerta ha dit que deixa el càrrec per no entorpir el projecte il·lusionant de Pedro Sánchez i també ha fet un comiat a la xarxa amb una foto amb la seva mare i un missatge que també ha dit en la compareixença del comiat per defensar allò que més estimes a vegades és necessari retirar-se. Què? Quina opinió? Maria?
Jo no el conec, no coneixia aquest senyor i com que l'emissora que ell treballava no l'he vista mai, no sabia ni qui era aquest senyor. De totes maneres, em sembla bé que si té sospites de que ha fet coses mal fetes, plegui o el cessin, m'és igual el que hagi passat, eh? I de fet el que entra ara sembla que és com més consistent i més entregat en el món de la cultura.
José Guirau, gestor i especialista en art, és el nou ministre.
Jo la meva opinió Pasqual. És que aquest senyor ja estava... contestat des del primer moment, o sigui, no sé quines recetes tenia ni quines no tenia, perquè igual que la Maria, aquesta emissora no, em sembla que no l'he vist mai, i la de la Rosa Sánchez o...
no, és que no existeix a casa meva aquesta emissora,
però clar, aquí hem de fer una reflexió i és que els impostos serveixen per pagar les despeses. Per tant diries, hòstia, jo pago els impostos molt a gust, vamos todos a pagar impuestos, bueno, vale, fot-li Però clar, llavors, un cop dit això, la gent mira de pagar només el que li pertoca, i diria que quan menys, millor. Llavors, tan bon punt surten les lleis dels impostos, surten uns assessors que et diuen, escolta, espera't, és que si tens una caseta no sé on i la teva dona té, està minusvàlida del braç esquerre, tens... doncs parlem-ne. I llavors van buscant la manera de minimitzar aquesta gran aportació de, que tu fas perquè el país funcioni. Això és bo o dolent? No ho sé, jo crec que és humà. Si és bo o dolent, no ho sé, però crec que és humà que després dels míssils surtin els contramíssils. Què passa? Que en aquest senyor, d'una manera o altra, algú li va assessorar, o potser en el mateix programa tots fan el mateix, perquè ell va dir és una cosa usual o és una cosa d'allò, en el programa fan el mateix, que a través d'una societat interposada o de no sé què pagava menys impostos. Aquest és el primer escenari. El segon escenari, i l'han pillat, bueno, l'han pillat la premsa, el segon escenari és que es veu en el Pedro Sánchez que està fent unes declaracions, però potser fa dos anys o potser fa dos mesos, jo això no ho sé.
A l'any 15.
Doncs fa l'any 15, que la Maria ho sap bé. I fa unes declaracions dient, si en el meu equip jo me n'entero que hi ha algun tio, el foto fora.
No puede haber regeneración democrática sin que conozcamos los nombres de los que han defraudado a Hacienda. Eso es responsabilidad de Rajoy. És un tuit del 18 d'abril del 2015.
Vale. Llavors, sí, defraudado, vale. Llavors, perquè aquest l'han pillat, efectivament. Llavors, l'única pregunta que em sembla molt bé que aquest senyor el fotin fora, vull dir, no tinc cap... ni animador. Bueno, al principi em semblava, no sé per què, la gent li tenia mania, però el que m'agradarà saber és quantes se n'haurà d'empassar el Pedro Sánchez, perquè el Pedro Sánchez n'ha dit un munt, amb 3 anys o 4 anys en aquesta banda, amb l'Évole, amb no sé què. Clar, si va complint al peu de la lletra totes les declaracions que ell ha anat fent, com d'allò, però no sé si es quedarà sol.
Saps què passa? Que hi ha una cosa en aquest país que hem de resoldre d'una vegada per totes. Bueno, jo no, però algú l'ha de resoldre. Els que hem estat treballadors, funcionaris, pràcticament tota la vida, els nostres salaris estan supercontrolats.
Sí.
Les professions lliures, metges, dentistes, sí, advocats, qui les controla?
Depèn, perquè un metge pot estar en nòmina i no...
A veure...
Sí, ens entenem.
Amb la Seguretat Social sí. Està aquest, perfectament controlat.
Aquest no pot colar
aquest,
ni un euro.
Aquest no té problemes. Sí. Aquest no pot colar res. Però mira't altres tipus.
Maria, que la multa que li van posar no va ser de 200 euros, eh?
No. A veure, que no estic...
De... Tu la declaració de renta, jo la declaració de renta...
Jo sempre em toca pagar.
Un dia pots tenir un error i després, doncs, Hisenda pot dir... Escolti'm, li falten 500 euros a pagar. I, vale... Però 200.000 euros, a veure, ni tu els has cobrat mai, ni els hi cobrat mai, vaja,
no,
eh?
No, però independentment d'això, tu coneixes exactament com jo, com tothom, autònoms o professions liberals que col·loquen despeses, vale? O que no et fan factura quan vas al dentista i et costa 6.000 euros al dentista, per exemple. Per tant, a veure, jo crec que això ho hauríem de resoldre a nivell estatal.
Com un lampista, un...
Perquè no pot ser que un país se'ns evadeixin impostos així per les buenes. No, a mi no m'agrada.
Però mentre no tinguem la consciència de que els impostos serveixen per pagar les despeses, aniràs fent la viu-viu.
Aquesta és la filosofia. Penso que aquest és el principi que hauríem de defensar del tot, eh? Jo penso que aquí el Màxim Huerta va entrar amb el peu per altres coses, sí. I després se li ha trobat amb aquesta que insisteixen els que hi entenen que això no va ser un delicte fiscal sinó un frau fiscal. La distinció sembla que doncs jurídicament és comptable. Total que doncs va, Hisenda s'hi va posar i són 300.000 euros o no sé quant que li ha tocat pagar. Jo, aquest senyor, quan el va nomenar ministres, no va advertir a Pedro Sánchez que havia tingut aquest incident, perquè li va semblar que era menor i que estava resolt.
Estava passat, clar.
Arriba i explota. Home, a mi em sembla que ens hem trobat amb un gest d'un govern nou que arrenca amb una bandera de l'ètica política que ha sigut coherent.
Sí, sí.
I penso que això... li estem, se l'està reconeixent en tots els comentaristes de Pedro Sánchez.
Excepte amb el PP i el rei Vera.
Aquests intenten buscar-li la quatre potes al gat. Però el que és veritat és que aquí hi ha hagut pim-pam-pum
I això és digne, doncs, de remarcar, perquè, doncs, bueno, si fem bandera de l'ètica política i en aquest món tan corromput, doncs, és bo de fer-ho, ens trobem amb un primer exemple en el govern del Pedro Sánchez. Jo trobo que és un incident a començament de la legislatura socialista que marca pauta. I ja veurem si hi haurà coherència, hi haurà realment, doncs, si això hi haurà més... es farà més o menys aquest camí a partir d'ara.
I amb això que dius estic molt d'acord, i a més em sembla molt bé, no critico pas això. El que sí que he intentat acabar de dir és que ell, per exemple, en alguna entrevista que li van fer amb l'Évole, inclús diria respecte a Catalunya, semblava que tenia unes idees que a mi m'avallien, vaja, com a mínim clares, i veurem si pot mantenir totes aquestes declaracions que ha fet durant el llarg dels anys que no tenia el poder, aviam si les pot mantenir ara en exercici del càrrec.
Sí, però tots sabem, Pasqual, que una cosa és quan estàs a l'oposició i no tens gaires garanties d'arribar al poder,
ho va dir una ministra
que pots dir moltes coses, i l'altra és quan et trobes en el poder, que fas el que pots.
El que et deixen de vegades.
El que et deixen de vegades.
No, però sí que és important, diguéssim, esclar, que veníem d'una legislatura en la qual hi havia dos ministres recusats pel Congrés de Diputats, que cap dels dos havia sigut capaç de dimitir ni fer cap mena de gest, sinó que es havia agafat a la poltrona, això. Ara, doncs, tot d'una apareix un ministre, doncs, que dimiteix. Bueno, això és el que acostuma a passar a Europa.
Clar.
Per tant, vol dir que el canvi, diguéssim, es comença a notar.
Sí.
I això em sembla que és important.
Algun comentari més?
No.
A mi el que m'estranya és que la gent que entra per ser ministre no se li faci una bona anàlisi i se li revisi fil per randa tot el que ha fet en els anys anteriors, i la primera cosa que crec que se li hauria de mirar algú que va ocupar un càrrec d'aquestes característiques són les declaracions d'Hisenda i la seva relació amb Hisenda. Jo, mira, que un dia sortís al carrer i llancés un paper i no entrés a la paperera i li fessin una fotografia, no sé com dir-te. Vull dir, cola, però Hisenda, que saps que Hisenda... et busca fins a l'últim cèntim si no tens l'opció de driblar-los d'una manera com poden fer-ho algunes professions en algunes circumstàncies, però jo em vaig quedar parat de veure com aquest senyor no havia advertit, em sembla que ho comentava ara el Josep Maria, no? Sí. O que no li haguessin mirat, a veure, vostè com ho té? Té algun mort a l'armari? Ni que sigui que vostè després va pagar i es va posar al dia, vull dir que ningú nega que no hagi acabat pagant aquest senyor, però jo penso, en mans de qui estem, que no és capaç de fer una anàlisi una mica detallat de la vida de la gent que es posa després a liderar el país.
Sí, però
no?
Si consideres que tu vas fer una cosa que no era il·legal en el marc legal d'aquell moment, i per això ell va fer el recurs, i llavors, doncs, bueno, la sentència, doncs, no li dona la raó, i llavors es paga. Sí, però... I ell considera que bueno, està en paus amb Hisenda, és dir, jo això ho podia fer, segons el criteri que molts ho feien i que els assessors fiscals li havien aconsellat i tal, ho va fer. Resulta que li diuen, aquí hi ha una irregularitat, parlem-ne, pam, 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 va, procés, i resulta dir, escolti, no té raó, pago, i punt. Tampoc li veig jo el gran delicte aquí, fiscal. És dir, no,
però jo dic, com a polític, Pedro Sánchez, saber amb qui s'embarcava en aquesta aventura, si i pensar, m'atacaran per aquí, sí o no, perquè la imatge que també dones és...
Sí, no. Però imagina't que a mi, doncs, em diguin, escolta, quantes multes de trànsit t'han posat? I que, bueno, hi ha moltes coses que ens han enganxat amb errors o el que sigui. Si després ho resols, però allò ja no...
Però jo el que veig que del que està dient el Pep és que el que està dient jo crec que és molt important. Que jo crec que agafem més els ministres, s'agafa més els ministres, que jo puc posar a nivell molt, molt, molt baix, que és el nivell municipal. Però ho agafes més perquè aquest a les Planes va fer un no sé què, no sé quantos, aquest no sé què, perquè es contrasta el currículum amb el Roldán, i es va veure ben clar que no. O sigui, si una persona, algú li demana el currículum en el que ha de ser ministre, algú li demana els penals en el que ha de ser ministre, o sigui, coses que moltes vegades per entrar en una empresa, per entrar no sé on, et demanen, a mi em sembla que el nomenament de ministre va més per la popularitat o per la simpatia o per la aportació en el partit o el que vulguis dir-li, que pels mèrits. Ningú demana contrastar els mèrits dels ministres.
Pensa que aquí és un govern que s'ha fet a correcuita.
No, és un govern que es va estar fent durant més d'un any. És un govern que es va estar fent. I jo crec que, excepte aquest senyor que, repeteixo, que jo no el coneixia, els currículums de tots els altres que han sortit estan contrastats.
Sí?
Jo crec que sí.
Bueno, jo crec que també perquè són molt bons, però...
Jo crec que sí.
Però ha demanat algú...
I tots han tingut càrrecs públics, per tant, doncs, d'alguna manera ja. Doncs, els avala la trajectòria.
L'únic que és un per mi almenys era un absolut desconegut en la seva trajectòria era aquest senyor. No vull dir que fos culpable de res, ni molt menys.
Però Pedro Sánchez sabia que aquest home havia tingut el problema amb Hisenda?
Jo crec que no. I doncs, que segurament doncs, algú, i no és el Pedro Sánchez, segurament era el seu cap de gabinet o...
Que em perdonin, a veure, vull dir, sigui el Pedro Sánchez o sigui el veí de l'escala.
Podem
eh?
Fer totes les especulacions.
Sí, no,
i
però
aquí
vaja.
Jo penso hem d'anar pels fets. Hi ha un senyor que passa, se li troba aquest error i pim-pam-pum fora.
Ja està.
A veure, però tampoc és un dels que es vagi acollir amb una amnistia fiscal ni cap cosa d'aquestes, eh?
No,
jo penso que aquests, diguéssim, això és una situació que seria molt més greu, eh? Sí. Vull dir, ell, doncs, li van dir una cosa, va pagar la multa i ja està. L'única cosa és això que dic, home, és que la multa aquesta, doncs...
Fi, sí, no era una tonteria, diguéssim.
Ah, exacte.
No era una tonteria. Per tant, vol dir que si no era una tonteria és que havia defraudat... O sigui, en el concepte ètic de la persona, a mi ja m'està bé que hagi plegat.
A mi també.
Per què va pujar? No, pues no ho sé, com que no ho sé, no puc fer especulacions.
Jo valoro les dues coses, ell que plegui i després l'exemplaritat política de la divisió.
No? I jo no li donaria... Els únics que continuaran donant voltes a aquest assumpte seran el PP i Ciutadans.
No, jo penso que la cosa ha acabat bastant tancada.
Ja en parlarem.
No, jo penso que ara amb en Guirau la cosa es tanca i s'ha acabat i s'obre una nova etapa.
Té una altra trajectòria, sí, vull dir, és una persona que té un currículum impressionant, no?
Bé.
Deixem-ho?
I parlem de Sant Cugat, perquè fa una setmana que hi havia el ple que va servir perquè Carmela Fortuny passés a ser alcaldessa, i hem vist que la Mercè Conesa marxa al port de Barcelona, hem tingut altres moviments. Per exemple, la regidora Joana Barbany se'n va a una direcció general, en aquest cas a la conselleria de Jordi Puigneró, que també és Sant Cugatenc, i bé, que Sant Cugat es va movent les peces a falta d'un any per les eleccions municipals i que, bé, ja veurem. S'ha intentat una altra vegada un govern entre PDeCAT, Demòcrates i Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha dit que no, que continuen les mateixes circumstàncies que va fer que digués que no ja fa uns mesos enrere, i ens trobem amb aquest escenari, que no sé com veieu, si considereu que per l'alcaldessa Carmela Fortuny serà suficient un any per tirar endavant projectes o simplement serà un any per aguantar i arribar a les eleccions. Ella ja ha dit que es vol presentar. Com veieu tot aquest escenari?
A l'últim any de les eleccions no és bo per tirar cap projecte endavant.
Sobretot els polèmics, no els tiris endavant.
Més aviat és per deixar-los tots al calaix. No sé com anirà les properes eleccions. Jo, de la Carmela Fortuny, que li dono la benvinguda, l'única cosa que sé d'ella és que fa esquí de muntanya, amb la qual cosa ja més simpàtica, diguéssim.
I va en bicicleta.
Sí, i fa la Matagalls Montserrat.
Però va amb bicicleta per les voreres i aquests llocs o respecte als carrils? No, ho dic perquè, clar, aquí...
Espero que no, però jo estic cansada de sortir de casa meva
i que no t'atropellin.
No? M'atropellin.
Sí, però no ho diguis contra els ciclistes, que després s'enfaden, eh?
Pues alguna vegada algun ciclista d'aquests que passa per la vorera de casa meva en contradirecció i que surts, poses el peu a fora i t'atropella, s'endurà un ensurt perquè li posaré un paraigües a la roda.
I després hi ha els patinets elèctrics, que són la novetat.
Els patinets elèctrics sí que són un perill.
Són un perill que, vaja...
I les motos?
No, però les motos sí que almenys respecten encara la...
A mi no em mireu amb la moto perquè porto un cotxe de discapacitat.
Escolta, no...
I no us podeu imaginar lo difícil que és.
Sí?
És... L'altre dia vaig anar al Cap de Valldoreix. Vaig anar al Cap de Valldoreix. Clar, aquests cotxes no baixen una vorera, vull dir, o sigui, aquests cotxes a 10 centímetres o 15 no els baixen.
Has de buscar un desnivell progressiu.
Has de buscar els guals que hi ha per un lloc o altre, a la que no hi ha, bueno, entre les arrels que pugen els panots dels arbres, allò sembla la Camel Trophy. Arribes, mirant de fer gestos, compensant els pesos, encara hi has arribat. Però llavors arribes al final i resulta que allà no hi ha gual per baixar.
Està bé. Això el cantó d'un vorera... cap, eh? El cantó d'un cap, a més. Sí, que es proposa que hi haurà gent que arribarà...
Vaig anar per la carretera de Valldoreix. L'antiga carretera de Valldoreix.
Sí, sí, sí. Passeig de Valldoreix.
Llavors arribes al final, després de passar aquest Camel Trophy, i resulta que no hi ha igual.
Molt bé, no?
Amb una vorera de 60-70 centímetres, has de fer una sèrie de maniobres, donar la volta i tornar, i a veure si trobes un gual més a baix. Quan trobes un gual més a baix, veure si pots entrar per l'altra vorera. Us asseguro que va ser un drama. Va ser un drama.
La culpa d'aquí és de l'Ajuntament o de l'MD, que ara començaran a passar la pilota, que ens coneixem.
No, a veure, jo sé que a Sant Cugat s'han fet molts esforços.
Molts.
Molts esforços. Hi ha una part de Sant Cugat fantàstica, no tens cap problema. Però no, i quan et trobes amb entrebancs, per exemple, us explico, no sé si pot ser entretingut. Vaig a veure un nen meu toca el violí i vaig anar a l'aula magna del d'allò.
De Victòria dels Àngels.
De Victòria dels Àngels. Arribo i allà hi havia la Dolça, bueno, tot molt amable i tot el que vulguis, i m'entaforen amb un ascensor. Un ascensor que just estava just fet pel meu vehicle. Bueno, em poso allà amb una clau, etcètera, etcètera, em posen, pum. Clar, per pujar t'has d'arrambar la porta.
Sí.
A la que t'arrambes la porta no s'obre.
O no s'obre.
Llavors, no s'obre. Bip, bip, bip. Sort que no sóc histèric, vaig pensar-ho, però allà sí que segons qui, i la porta no s'obria. Bip, 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 bip. I, ostres, terrible. Total, per pujar els 4 graons que hi ha fins a arribar. És a dir, crec que s'està cuidant molt i que cada dia es fan coses, però que no hem arribat, no hem arribat encara d'allò. Després passa el que deia la Maria. Dius, home, pel carrer amb això no es pot anar, has d'anar per les voreres. Però és que jo algun dia a la vorera m'emportaré a 2 per hora, és evident. La Maria segurament ho té més amb les bicicletes, però és que si no pots passar pel carrer, passes a un pam del portal.
Però em sembla
a la que treus del peu ja te l'han trepitjat.
Però em sembla que tots entenem que una persona que va amb un d'aquests vehicles per gent que té dificultats de mobilitat, tots els vianants que caminem amb normalitat, sí, entenem que aquella persona hagi d'anar per uns llocs on probablement hauria d'haver-hi un espai més adequat. Però clar, una bicicleta o un patí elèctric és una altra cosa.
Jo vull recordar que fa més de 10 anys que el Parlament de Catalunya va aprovar una llei que s'havien de treure totes les barreres arquitectòniques. I vull recordar que jo he estat en un municipi que no és culpa de l'Ajuntament, es va fer un institut que tenia la tira de barreres, això sí, Premi FAT d'Arquitectura,
però
la tira de barreres arquitectòniques, i que vam descobrir que un camió de bombers no podia entrar perquè no tenia cap entrada perquè pogués accedir. Això fa més de 10 anys que hi ha una llei aprovada que s'han de treure, i és veritat el que dius, per exemple, per anar cap a la Torre Blanca, totes les voreres estan excepte la de la carretera. Però, és clar, en 10 anys es poden fer moltes coses des dels ajuntaments i des de la comunitat autònoma, i no s'han fet, no s'han controlat ascensors, no s'han controlat entrades d'espais públics. Això és molt greu.
Això que diu la Maria, suposo que el projecte de llei o el que sigui em va enganxar a mi a l'Ajuntament. I la manera d'estudiar-ho era amb una associació de discapacitats.
Sí. És el que vam fer des de tots els ajuntaments.
Són els que s'encarrega, suposo que ho han fet a tots els ajuntaments. O sigui, és que fins que ho vius amb les pròpies carnes, no...
Sí, però això, em permet un incís amb això, diguéssim, per exemple, diguéssim, la gran persona que va fer aquestes coses va ser la Pepa Llunell.
Sí.
La Pepa Llunell. Que la Pepa Llunell és una d'aquestes persones que, com que era de Sant Cugat de tota la vida, sí, diguéssim, doncs ja ningú se n'en recorda de qui era la Pepa Llunell.
Sí, no?
I aleshores, ara que ens dediquem a posar noms de carrers, a places, que resulta que no és això, posem l'Isabel de Villena, que com tothom sap era de Sant Cugat.
Mirasol, no era?
Sí. Per favor, no, volia broma, veure, eh? Vull dir, esclar, la Pepa Llunell és evident que o li posem una plaça o li tenim un record aquí a Sant Cugat o no el tindrà enlloc més. I no crec que l'Isabel de Villena li vingui ara de tenir una plaça a Sant Cugat, eh? Però bueno, és igual, això és un altre tema. Vull dir, el tema, un dia hauríem de parlar seriosament de lo que és la comissió de nomenclàtor i de les últimes coses que han anat fent, que són molt discutibles, eh?
el doctor Griera, no?
Bueno, però aquesta que el doctor Griera, això ho hauria de ser d'acord, però en fi...
Sí. Però per qui el
sí, però hem tret no? el doctor Griera, hem tret el doctor Modrego per posar-hi, diguéssim, mossèn Pere, mossèn perquè ara tot és mossèn Pere, les planes, sí. tot és mossèn Pere. Sí. Perdoni, qui va posar mossèn Pere i qui va fer, diguéssim, doncs, totes les coses a les planes, va ser el cardenal Jubany, eh?
Sí.
Va ser el cardenal Jubany. I el cardenal Jubany era el que firmava aquelles llicències, bueno, aquells permisos amb el qual tu podies anar a FECSA perquè et posessin la llum. No, mossèn Pere, eh? Que era el cardenal Jubany. I si la gent de les planes té llum, va ser gràcies al cardenal Jubany. Ah, però el cardenal Jubany ja fa molts anys que és mort, llavors ja tampoc ens en recordem. Ah, ens en recordem de mossèn Pere. Bueno, vale, vull dir, ja li han dedicat un espai, ja no sé què més, bueno, potser que ens en recordem també dels altres.
Escolta, sí. I tot això ha sorgit perquè us he preguntat com veieu el panorama polític. No, és la gràcia de les tertúlies, que, escolta, si el tema es desvia i va per un altre camí, cap problema, però digueu, digueu. Josep Maria, no sé ara si volies parlar de les dificultats per moure's amb...
No, jo el que intueixo és que anem amb unes eleccions municipals que seran una mica diferents, potser, de les altres vegades. És a dir, si sempre s'ha fet una bandera de que les eleccions municipals ha de ser partint dels problemes i dels reptes que té la ciutat i del projecte que es té i del model, etc. En aquests moments s'hi estan introduint o s'hi vol introduir, ja sigui amb el nom de la coalició, ja sigui el tema nacional. I això jo no sé fins a quin punt, doncs és una pura estratègia electoral o realment hi haurà una incidència efectiva a l'hora doncs, d'escollir els regidors de l'Ajuntament. Aquí Sant Cugat, a més doncs, s'hi afegeix això, que es plega l'alcaldessa amb una gran llarga trajectòria i molt valorada de la Mercè Conesa, d'entre una altra, la Carmela, però hi ha un equip de govern que ha quedat doncs, tocat pels moviments que hi ha hagut doncs, en el govern de la Generalitat. A partir d'aquí dependrà del que passi a Barcelona, dependrà de com s'enfoca els partits polítics a la campanya electoral. Uns són partidaris doncs, de fer coalicions, diguem-ne, entre cometes, sobiranistes o nacionalistes, i uns altres diran que doncs, aquí s'ha de parlar dels problemes de cada ciutat. Jo sóc partidari d'aquesta segona opció. És a dir, hauríem de dir, escolta, Sant Cugat, com és la ciutat, quina estructura, quin model, cap a on anem, quins són els reptes en tots els camps, el camp laboral, en el camp de l'habitatge, en el camp de l'educació, en el camp de la salut, i a partir d'aquí què proposa cadascú? Però si aquí hem d'anar doncs, a buscar la bandera doncs, de les eleccions autonòmiques o nacionals, jo penso que ens estem equivocant d'escenari.
El que passa és el que deia abans el company, a Sant Cugat hem anat bé quan els partits polítics o la gent que s'ha presentat ha conegut les realitats de Sant Cugat i no l'ha importat fer pactes amb qui sigui, però que estiguin tots posant sobre la taula la problemàtica de Sant Cugat.
Clar.
I si no anem per aquí, anem malament, diguéssim. A mi no sé què passarà amb aquestes eleccions municipals, però el que jo sí que repto que la gent digui que és el millor per Sant Cugat i que faci exactament el que diu després en el seu programa. I si per això ha de pactar amb qui sigui, doncs que pacti amb qui sigui. Però el que jo vull com a ciutadana de Sant Cugat és que em resolguin els problemes de la meva població, del meu poble, de la meva ciutat, i no que me'ls resolguin d'avui per demà.
Que... I que els debats entre les candidatures siguin a partir d'això.
Evidentment, i si no és això, no ens en sortirem. Però això ens passa ahir, i passa a Barcelona, i passa a Badalona, i passa a tot arreu, jo crec, eh?
Jo crec que el primer que hauríem de tenir clar...
Això no ho deu negar ningú, perdona, això penso, al principi no el deu negar ningú, però en el moment a la pràctica te n'adones pel que va sortint ja doncs, de candidatures, d'eslògans, etc, que es mira de focalitzar en una cosa que no és ben bé el municipi.
Però mira, abans, el Domènec Miquel ho deia, en aquí hem tingut uns anys que els grups municipals pactaven moltes coses.
Sí.
I pactaven coses que beneficiessin, i podien ser de dretes, d'esquerres o de centre, però pactaven coses que beneficiessin el municipi. Jo tinc la sensació, potser perquè estic més apartada ara, que això no s'està fent. que la gent només tens que veure els plens a vegades el que diuen i el que voten, que dius, aquest senyor, aquesta senyora no sap ni on viu, o si és que viu aquí no se n'entera de què passa en aquest poble.
Podríem repassar on viu la gent que fa de regidor Sant Cugat, eh? Riuríem. Riuríem, vull dir que sabríem que no viuen a Sant Cugat, punt, no passa res. A més, la llei ho permet, vull dir, no, no, ningú se l'exclourà, eh? Però...
Són molts, jo no ho conec,
que,
això.
També és cert que hi ha gent que explica, tampoc diré els noms, perquè, que, per exemple, no s'han pogut pagar un pis a Sant Cugat i que s'han hagut d'anar a viure al municipi del Cantó i ho expliquen i no passa res, eh? Vull dir, no, no és una qüestió de fer una cacera de bruixes, però que ens trobem amb gent que la relació amb Sant Cugat ha estat la que ha estat.
Jo, des del meu punt de vista, tenim un any i en aquest any crec que a Catalunya hauríem de fer una conciliació nacional. És a dir, jo crec que no hem d'estar a mata i de golla, ni hem d'estar els sobiranistes, els independentistes, els desobedients. Jo crec que hauríem de fer... Tenim un any per fer una conciliació nacional i anar tots alhora. A la que puguem anar tots alhora, que això de ser independentista o de ser dels comuns o de ser del que sigui, no sigui un emblema de la nació, crec que llavors els ajuntaments podrem funcionar millor. Què és el que em preocuparia a mi d'aquest ajuntament? Perquè, clar, Sant Cugat, en el fons, està tot fet. És evident que falten coses, és evident que falta més... Però falten millorar coses, però fer coses noves potser no n'hi ha gaires, potser. Hi ha una cosa que a mi em preocupa, evitar la bombolla. Com podem evitar una altra bombolla constructiva?
Et puc girar la pregunta? Es pot des d'un ajuntament aturar l'increment dels preus de la bombolla immobiliària?
Sí.
Sí? De veritat? Sí, no, a veure, jo vull que m'ho expliqui, perquè jo pregunto als candidats a l'alcaldia fa 3 anys i la immensa majoria donava per fet que en promos es podia aturar l'escalada de preus.
No,
si els pogués entrevistar d'aquí un any, els hi trauria les declaracions que van fer un any. Però jo pregunto, es pot fer des d'un municipi?
Es poden fer accions que ajudin a millorar la situació. No es pot fer tot.
Això és una altra cosa.
Però, per exemple, jo he llegit aquests dies, no, a Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona vol exigir a les constructores que de les promocions i les llicències que fan, un 30% estigui dedicat a pisos socials.
Sí.
I això és una cosa que s'hi rebel·len les constructores, perquè això els condiciona molt, i algunes diuen que poden fer fallida, però és una manera de forçar que l'habitatge social sigui imposat d'alguna manera per la política municipal. Doncs això és una mesura. Hi ha capacitat, hi ha voluntat, s'atreveixen els ajuntaments a plantar cara a l'ambició de les constructores de les immobiliàries, que això no els agrada gens.
Hi ha una cosa, diguéssim, que és molt clar. L'any 2002, quan hi va haver la subhasta del turó de Can Mates, no sé si us en recordeu, el preu de sortida en aquells moments va ser 170.000 pessetes metro quadrat. Al cap de dues hores estava a 350.000 pessetes al metro quadrat. I això era una operació que la va fer l'Ajuntament de Sant Cugat.
Uh-huh.
Si això no es contribuï a que hi hagi més bombolla, allò, baje Dios y lo vea, eh?
Sí, i això ja, es va denunciar en els jutjats i van perdre l'Ajuntament.
Però vull dir, aquesta és una possibilitat. Jo penso que sí que hi ha polítiques municipals.
Sí, jo recordo que Aznar, en el seu d'allò, va dir...
La llei del sol.
Qui és aquest?
Si voleu, us porto una foto. Bueno,
no cal.
El senyor que ha perdut el bigoti.
Però va dir...
Però la cara no.
Va dir que el tema era que es posés a construir el sòl municipal, o sigui, sabeu que el 10%
d'aprofitament mig és això.
D'aprofitament mitjà i d'allò, i que es posés això i que llavors hi hauria tantes cases que... Bueno, això s'ha vist que no funciona. El que diu el Josep Maria de mirada encarir, que no és res més. Clar, la cosa és encarir
imposar,
les coses...
Imposar sí. una quota, un percentatge de pis social.
Això és encarir.
No.
Bueno, no sé per què.
Bueno, sí, en què diu la resta.
Sí, perquè el constructor...
El constructor hi perdrà. Farà una derrama
i... Fins a quan, el que deia el Pep, Jimeno, vull dir, fins que els nostres preus siguin iguals que el municipi del costat.
Però el municipi del costat també podem comptar que és Barcelona i...
No, és que és Barcelona, eh? El municipi del costat és Barcelona, no,
perquè,
el Rubí.
No, perquè ara
la gent pot
comptar que és...
No, Rubí.
No, jo només dic...
Ni Barberà, no.
Ara, independentment de les mesures...
Ni Cerdanyola.
De les mesures que comentava el Josep Maria, jo dic que fa 3 anys vaig tenir la sensació que els que es presentaven a les eleccions donaven per fet que amb una eina municipal que és Promusa es podia aturar l'escalada de preus. Aleshores, els preus dels pisos no estan com ara, però ja es veia que tornaven a pujar i ja començava a ser un tema de preocupació, i a mi em va fer l'efecte que va haver-hi gent que es va llançar a la piscina dient que en promoció es podia aturar els preus. Aleshores, vull dir, compte també a l'hora de generar segons quines expectatives, sí, pensant que el dia que manem nosaltres o manin els que estan manant, en promoció, això tornarà a ser un lloc on tothom es podrà pagar un pis sense problemes, no? I ara, si voleu, busco quant val ara llogar un pis a Sant Cugat. Dues habitacions, petitó, sense pàrquing i tal, 900 euros, vull dir que, i no al golf amb vistes al número 18, eh? Vull dir que...
Jo el que veig és que quan dic això de la bombolla, de la bombolla d'allò, que crec és també alentir el creixement de Sant Cugat. És, vull dir, jo crec que hi ha moltes coses al darrere d'això, i crec que si jo fos el que fes el programa, aquesta seria, no sé si és popular o no és popular, però aquesta seria una dels punts de programàtics en què posaria un cert esforç, perquè Sant Cugat ara per nosaltres està bé, els que l'hem vist ja de fa molts anys, diguem, està sobrepassada, però ara està bé, però si comencem a sobrepassar, a depassar, em sembla que eren els 100.000 habitants, que llavors ja era caòtic, ja no
és que el creixement actual que es veu visualment, dir les grues per tot arreu. Jo sempre quan veig això, les grues, sempre penso, i aquí hi haurà escoles suficients,
també
places per tota aquesta gent que anirà ocupant aquests pisos, hi haurà el CAPE suficient, el que tenim per poder atendre els malalts.
Perdona, però això sí que es pot regular des de l'Ajuntament, eh?
Sí, però si vas...
Perquè això ho vam fer-ho els que hi vam estar a l'Ajuntament.
Però jo el que veig és que hi ha els mateixos CAPs avui, hi ha els mateixos escoles avui, i aquí anem creixent la població, hi ha problemes per encabir i anem fent bolets llavors a les escoles.
No, perdona. Jo sempre he dit que a partir de l'any 87 l'esquerra va perdre les eleccions a Sant Cugat perquè van venir a viure tota la gent de Pedralba i Sant Gervasi. I aquesta gent continua venint a Sant Cugat.
Sí.
Si no, mira't quants locutors de ràdio o televisió et trobes pel carrer, quants jutges Llerena viuen per aquí, quants assessors de l'Urdangarín viuen per aquí... A veure, ens hem convertit, ens agradi o no ens agradi, en el Sarrià Sant Gervasi de Barcelona. I la gent que ve aquí ve buscant unes coses.
Però si li passa alguna cosa...
Que no hi estic d'acord, però què és el que passa? Sí, no, jo vaig al CAP,
Sant
però...
Sant Cugat té un dels índexs més elevats de població mútua contractada.
Jo vaig al CAP.
Però jo de totes maneres vaig al CAP.
És sociològicament és veritat, és a dir, llavors com que aquí hi ha molta gent que tenen mútues, doncs visca les mútues i no ens preocupem doncs de cobrir uns equipaments sense pensar en les mútues.
Sí, perdona,
amb els habitants i les necessitats.
Jo recordo una regidora de l'Ajuntament de Sant Cugat de Convergència i Unió que va dir que perquè es necessitava un tercer CAP si hi havia tanta gent a mutualitzar amb mútues a Sant Cugat.
Un CAP és per cada 30.000 habitants, estem a 90.000 habitants, per tant, diguéssim, en tot cas, ara s'hauria de començar a plantejar que si ja hem de pujar més, doncs realment començarà a fer falta un quart CAP.
Amb caps que estan tancats al cap de setmana, però el servei no està a l'alçada de les necessitats.
Jo sí que crec que els CAPs de Sant Cugat no estan col·lapsats. Els CAPs de Sant Cugat no estan col·lapsats. Que es podria posar més gent i més servei, però això ja depèn d'un altre...
Jo soc d'una mútua i vaig sempre al CAP, perquè estic molt ben servit.
Sí.
I segurament millor que...
No, però em sembla que ningú refereix que el servei i els professionals, potser hi ha alguna excepció, però normalment... Però que a vegades pot haver-hi, diguem, doncs cues, etcètera.
Home, que pot ser millor perquè fessin allí a les radiografies i a les anàlisis i les no sé què, segurament sí. El que passa és que jo veig que aquí passa que, clar, si et cases amb una tia molt lletja, no tens problemes de que se te la fotin.
Com un tio molt lleig.
Però, clar, aquí el problema és aquest, de morir d'èxit. Ara veig el del mercat de Sant Antoni. Diu, hòstia, que no se'ns converteixi això com la Boqueria. Pues, què ho has de fer? Més lleig perquè no sigui atractiu? Més maco i regular les entrades? Jo ho veig que, clar, el que no podem fer és morir d'èxit en aquest aspecte, no?
Nosaltres tenim el nostre mercat també de Sant Antoni,
sí,
particular,
sí,
no, no, que no pots anar a comprar gairebé.
Que, sí, ja em diràs també, no?
S'ha convertit en...
I d'això, Josep Maria, et volia dir, tu dius lo dels caps i tot això, però és que el carrer Santa Maria ja no traga més. O sigui, és que vas allà que no toques de peus a terra, sí, però no, sí, de l'alegria, no toques de peus a terra. Segons perquè els veïns
t'estan,
sí, tant d'allò. Sí. Ja no et dic que de sobre passi un patinet d'aquests o una cosa així. És a dir, és que com que tot i voler fer una ciutat policèntrica, crec que això no ho hem, no s'ha aconseguit.
No.
Tot i fer d'allò, el centre està aquí, és que arriba un moment en què organitzis el que organitzis. Ho has d'organitzar per aquí, perquè si organitzes a la biblioteca de Mirasol no hi va gent.
Jo no estic d'acord amb això, eh?
No?
No, la zona de Mirasol està creixent. La zona de la, sí, biblioteca, sí, sí, de veritat, Mirasol, sí, està creixent amb botigues de tota mena i amb serveis de tota mena.
I d'aquí uns anys serà...
I la restauració que hi ha en aquella zona és fantàstica i està a tope de gent cada dia. Cada dia, eh? O sigui, jo crec que Mirasol sí que ha guanyat espais... Al barri de Mirasol no hi havia res, hi havia la panaderia, sí, de la plaça Borràs.
No, sí, Vuitpalleres no hi tens botigues. Hi ha una quantitat de blocs que estan fent,
sí, és veritat.
I no hi ha botiga. Hi ha un no cap ha de Mercadona, doncs, però hi ha lluny, i allà no es construeix, i aquest és un model de ciutat. Si tu fas un model de ciutat només d'urbanització i no poses llavors el servei de proximitat, que, sí, són botigues i tal... És un model que contrasta, pot dir, són diferents, segons com hagis enfocat de la construcció i la immobiliària i els pisos.
A veure, passa que el barri de Vallpalleres va sortir desgraciat des del primer,
sí,
dia, eh?
Però continua...
Pel model de construcció i pel model de com es van fer les coses. Però
no,
bueno...
No, el que passa és que també, diguéssim, a veure, hi ha coses que no es poden fer d'altres maneres perquè hi ha el PGM que acaba, diguéssim, doncs, sí, condicionant, i el PGM diu el que diu. A veure, que quan es va fer el PGM semblava que el futur hagués de ser aquest, i després, sí, s'ha vist que el futur, doncs, no era ben bé aquest, sinó que havia de ser una altra cosa. Jo penso que quan tu planteges Sant Cugat com a ciutat, el que és el nucli antic i tot, vull dir, inclòs l'Eixample Sud i tot plegat, això sí que té una estructura de ciutat, però en el moment en què tu entres en els districtes, allò no és ciutat. Urbanísticament parlant, allò no és ciutat. Allò,
si tu enfoques, dius tu...
Allò són zones residencials, que centres, és un altre tipus de problema.
Centres comercials, aquests són els referents i tal, per comptes, doncs, del comerç de proximitat, doncs, de potenciar-ho, donar-hi recursos, ajudes i tal, seria una altra cosa. És a dir, són dos models diferents. I aquí, doncs, no hi ha un debat sobre aquests temes.
Doncs aquest jo penso que hauria de ser el punt, vamos, per mi, el punt d'urbanisme o del que sigui del programa electoral d'un cop posats d'acord tots els partits, que no estiguessin parlant tot el dia de l'independentisme i del no sé què, de Sant Cugat, un cop posats tots d'acord, crec que aquest és el punt flac de Sant Cugat.
Ho haurem de deixar aquí perquè gairebé són les 10 del matí. Algun comentari més? Alguna cosa que vulgueu dir? No.
Que ve l'estiu.
Ja hi és, no, de fet, a Sant Cugat.
Que ve l'estiu.
Ai, festa major, la setmana que ve us preguntaré què us sembla la programació, on anireu, si teneu el concurs de rossos.
Jo, per sort, aquest any ens hem lliurat de ser jurat del concurs de rossos.
Home, Maria, ara volia parlar amb tu, a veure si ens ajudes al nostre ross, que no hi ha manera que guanyi mai.
No, però jo no soc jurat.
Per això ara
em
fots.
Ara que tenim zona verda, diguéssim, per poder, perquè ara hi tornarem a tenir la caseta del Centre CPA, Popular Andalús, i ens tornarem a carregar la zona verda. Brillant, gestió, vull dir, en fi, etcètera, etcètera. Havia quedat demostrat que cabia perfectament amb una altra banda i no emprenyava ningú, però no.
Sí, que la gent que hi visqui a prop...
Saps què passa?
De buscar-se un altre lloc per dormir, si vol.
Jo crec que els polítics...
I per aparcar la gent que vingui.
Els polítics que manen han d'aprendre una cosa que molt pocs polítics saben fer, i és dir que no a les pressions, sí, quan creus que allò no afavoreix a la majoria, sí, de ciutadans.
Ho hem de deixar aquí.
S'ha de saber dir que no.
Josep Maria Domènech, Maria i Pasqual, fins la setmana que ve.
Molt bé. Gent.